És veritat que som cada vegada més pobres, Gonzalo, o què?
Passem per una mala etapa. I passem per una mala etapa perquè la invasió d'Ucraïna per part de Rússia ens ha fastidiat molt, no només a nosaltres, sinó pràcticament qualsevol país que necessita de les matèries primeres. Aquí ha dividit el món uns guanyadors i uns perdedors. Nosaltres estem en els perdedors, però no estem entre els més perdedors. Perquè si a més de pujar-te al preu de les matèries primeres depens molt del país que ara no és el que pensaven que era, a Merkel, per exemple, que és en aquest cas, a Rússia, doncs el tens fastidiat, perquè la relació comercial amb ella haurà com a molt disminuït molt, i tens un seriós problema, no de conjuntura, sinó d'estructura. És el cas d'Alemanya. Alemanya està molt fastidiada.
Sí, molt
una economia basada principalment en exportar, primer als països a prop d'ella, d'Europa de l'Est, després a Rússia i després a Xina, doncs ja sigui...
Clar, li toca de ple, és que li toca de ple.
De ple. Per la cadena, per les interrupcions en la cadena logística mundial. Perquè no acceptarà Occident, sobretot Estats Units, que torni a ser Rússia un soci preferent seu. I em fa molta gràcia unes paraules que diu ahir el ministre d'Economia d'Alemanya, que pràcticament s'havia fet un atemptat a Rússia. I l'atemptat era que li s'havia reduït el gas que ve a través del gasoducte Nord Stream. Llavors, confiar en Rússia com un soci fiable, i especialment en Putin...
Bueno, els hi ha anat bé durant molt de temps.
Bueno, les han anat bé a les empreses. Perquè primer amb Schröder, en l'any 2004, que ja fa una reforma laboral que genera els minijobs i fa que moltíssima gent tingui unes condicions molt precàries, i després, sobretot amb Merkel, han fet el que li interessava a les grans empreses d'Alemanya. Perquè si a les empreses alemanes els interessava tenir bones relacions amb mercats que són molts, molts i molts consumidors, tot havia que posar-lo en safata de plata per a aquestes empreses. La geopolítica ha agafat, i el que abans va sortir cara, ara surt creu, i tindran molt, molt treball i un canvi complet econòmic per poder sortir d'aquesta.
Déu-n'hi-do, estan canviant les normes del joc, i la veritat és que no sabem cap a on anem, perquè efectivament és molt, molt volàtil tot el que ens està envoltant, no? Sembla?
Sí, però jo et diria que algunes coses tenim constància de més o menys com aniran, i aquí moltes vegades hi ha persones que són molt importants i passen com secundàries, i altres que són secundaris i passen com importants. Per exemple, Obama no va fer res. Ah, sí, llegia molt bé el teleprompter i quedava molt bé. I era el primer president de color, sí. Per mi, està fent molt més Biden en aquests moments, en poc temps que porta, que Obama. Mira, frases com dir-li als empresaris: no obrirà la frontera. Si vols tenir treballadors, paga-lis. Això ha generat el que s'anomena...
Això ha dit Biden, eh?
Biden, que s'anomena la gran dimissió, i que fa que molts treballadors hagin marxat d'una empresa, s'hagin anat a una altra i hagin millorat no només les condicions salarials, sinó la seva assegurança mèdica, també les beques que obtenen els fills, vull dir, important. I ara li ha dit a les petroleres: o teniu sensibilitat social, o doneu suport al poble nord-americà, o prepareu-vos que aniré contra vosaltres i us fregiré impostos.
Vaja, i què han dit elles?
Bé, jo suposo que faran el que normalment fa, no donar-se per l'ensabentats, perquè als executius els dona igual el que li passi a l'empresa d'aquí 3 o 4 o 5 anys. Ells volen un gran resultat aquest any per tenir uns beneficis impressionants i cobrar molt per retribució variable. Estem parlant de cobrar 15 milions de dòlars, 16 milions, coses així.
Però estem vivint un moment molt curiós, estic canviant una mica el tema, tot i que no em moc, evidentment, perquè tot plegat és la crisi econòmica, tot plegat són aquests problemes que tenim. Però fixa't, ahir, sense anar més lluny, parlava amb el president de l'Associació d'Agències de Viatges, no? Deia que estem en rècords històrics,
sí, senyor,
de contractació de viatges.
Sí, senyor.
Als restaurants. Teníem ahir a la nostra tertúlia de clients de tots els dimecres el Gerard Socarrats, que és el director general del grup Pepa Tomate. Diu que estan de feina completament desbordats. Estem en crisi econòmica.
No.
No estem parlant de que hi ha crisi.
No. Hi ha crisi econòmica a nivell mundial. Aviat alguns països cauran en recessió, però nosaltres no, eh?
Ja. No, si millor, si en tema.
Nosaltres, escolta, tenim un mercat de treball que funciona molt bé. Jo crec que aconseguirem aproximadament...
Home, sembla que falta mà d'obra per tot arreu,
sí,
ara mateix.
500.000 llocs més de treball a la vegada, mica en mica, millor pagats. Uh-huh. I, clar, això no és propi d'una crisi econòmica. Que el que succeeix és que, per exemple, una classe mitjana que igual t'estalviava 4.000 euros anuals, aquest any no podrà estalviar.
Yeah.
I el que sí que és preocupant són les famílies més humils, que aquí el govern ara sembla que tindrà més sensibilitat i recompensarà parcialment...
Aquest dissabte, no? Sembla que el Consell de Ministres és extraordinari, que s'aprovaran tot un paquet, sí, de mesures... Entre ells, la baixada de l'IVA.
Sí, sí, ja poden donar gràcies a les eleccions en Andalusia, eh?
Per què?
Perquè si no, no l'haguessin fet.
Perquè els hi ha anat malament el resultat, vols
clar,
dir?
Clar. Molt tard, tu ja saps que jo el vinc predicant des de fa un temps, que el govern estava massa preocupat en variables macroeconòmiques com el dèficit públic i menys molt poc preocupat en el nivell de vida de la gent. I sembla que ara hi ha una correcció d'aquest gir. Ara et diré... jo em puc queixar del que fan els governs d'esquerres, però escolta, jo avui ha sortit d'Aznar i ha dit que ni, de cap de les maneres als jubilats hi ha que pujar-los la pensió amb l'IPC.
I s'ha quedat a gust.
Sí. Això significa que, encara que a vegades els governs d'esquerres, el que tenim molta més, el que tenim sensibilitat social, es pot decebre, sempre són millors que els altres.
Ja. Yeah. No sé, els expolítics o expresidents haurien de continuar sent expresidents, no? Que és, bueno, tenim uns quants que ho fan molt bé i altres que, sí, ho fan menys bé, diguem-ho així, no?
S'haurien de callar perquè...
Felipe González, cada vegada que parla, puja, sí, el preu de tot.
Sí, sí, suposo que
Feijóo
no estarà gens content amb això.
Ja.
Ja hi ha rumors que el Feijóo no vol que el... puixi les pensions a l'IPC, per tant, aquestes declaracions d'Aznar, doncs, incrementen els rumors de que el PP no complirà el que va aprovar,
yeah,
que és justament això, i el va aprovar fa uns quants mesos.
Això m'ha sorprès molt, de veritat, i a més ho he dit, a la tertúlia, quines ganes que arribi el Gonzalo perquè ens expliqui una mica com va el tema. És que no ho entenc, no ho entenc de debò. L'excepció ibèrica, pam, no baixa el preu, en realitat no baixa. No, pensàvem que s'aplicaria l'excepció ibèrica, estàvem convençuts que en poques hores ho notaríem a la factura, no baixa. Apliquen ara la rebaixa, aplicaran ara la rebaixa del 10 al 5% a la factura. Doncs el govern ja ha admès que aquesta rebaixa de l'IVA no resol el problema del preu de la llum. Què hem de fer, Gonzalo?
És molt senzill. El topall i el preu del gas funciona molt bé.
Uh-huh.
I, per exemple, et permet baixar el primer dia de funcionament del topall del gas un 22,6%.
Sí.
Però, si dius, a les gasístiques hi ha que compensar-les. Aspecte, com a mínim, dubtós. Però bé, el comprem. I l'ha de compensar no el que se n'aprofita de la pujada d'electricitat, sinó el que realment queda molt perjudicat, que són els clients. Clar, si a mi m'agafa i el preu del gas el primer dia, el preu de l'electricitat el primer dia d'aplicar el topall del gas em baixen 49 euros, però la compensació que han de pagar els consumidors a les gasístiques és de 59, ja t'ha pujat en lloc de baixar.
Clar.
La compensació depèn de dues variables, Toni. La primera variable depèn de la diferència entre el preu de mercat i el del topall del gas.
Uh-huh.
Ara, Putin el que ha fet és reduir l'oferta de gas i, per tant, el preu del gas ha pujat. I el segon, de quant gas consumeixes. ¿Vale? Mira, et dono una dada. En promig, l'any passat, de tota l'energia produïda, 7,5% va tenir com matèria primera el gas.
Uh-huh.
Llavors, per exemple, en el primer dia d'utilització del topall del gas, el 42,3% es va utilitzar el gas com matèria primera.
Mm-hmm.
Per tant, es va utilitzar impressionant, perquè estaven en una onada de calor,
yeah,
perquè l'aire condicionat anava a tope, perquè a la vegada les eòliques no funcionaven. I la fotovoltaica, quan fa molt calor, la seva productivitat disminueix i, per tant, produeix menys energia. No molta més, però menys. Van donar totes les condicions i estan donant totes les condicions perquè el preu de l'electricitat, en lloc de baixar, puxi. Què passa? Que el problema, bàsicament, són dos. La decisió de la ministra Rivera i del Pedro Sánchez, perquè és el responsable de per què els consumidors han de compensar les gasístiques, i la segona, les expectatives que va donar la ministra. Ens va dir que baixaria el preu del rebut al 30%, després al 15,3%. I en el millor dels casos, en el cas que compensessin a les elèctriques, a les gasístiques, les elèctriques, baixaria la factura en el voltant del 10%.
Yeah.
Per tant, que el govern intenta baixar el preu de l'electricitat, sí, però és que la principal manera de baixar el preu de l'electricitat és molt senzilla, però Europa no li dona la gana, malgrat que està molt perjudicada. I és el fet de que, en lloc que la tecnologia més ineficient emmarqui el preu, i que, per tant, emmarcarà un preu molt elevat, escolta, per què no hi ha una subhasta? No hi ha un mercat majorista per cada diferent tecnologia? Tindrien preus molt més barats. I després hi ha una altra. Tu saps quant costa en aquests moments els drets d'emissió de CO2?
No tinc ni idea.
Entre 60 i 70 euros per megawatt hora. Saps qui se'ls queda? El govern.
Ja. Yeah.
Podria utilitzar aquests diners per fer rebaixar el preu de l'electricitat.
Però això és en la crítica, per exemple, abans el representant del Partit Popular feia, quan estava parlant de la benzina, no? De que, no sé si el de Partit Popular o el Rodrigo Martínez de Valens, no? Que deien, home, vaig a posar benzina, l'altre dia vaig posar jo a 2,23, una cosa d'aquelles que dius, uf, 2,23, jo no havia posat mai tants diners, no havia pagat mai tants diners per omplir el cotxe de benzina, el dipòsit. Clar, aquí el govern hi ha un punt que pot decidir. El que passa és que aquí arribes a la rebaixa d'impostos.
Sí.
I quan arribes a la rebaixa d'impostos és un altre meló el que obres, no?
Sí, però mira, fent comptes, d'acord?
Va.
Jo em fico a l'1 d'abril i em dono compte que sóc un dels països més barats en el preu de la benzina. I allí dono un subsidi de 20 cèntims. Ara agafo i me'n vaig allí. I resulta que sóc el més car de tots. Què ha passat?
Què ha passat?
Doncs que han incrementat bestialment al marge les distribuïdores i productores i refinadores dels carburants. Perquè no n'hi ha competència.
Ja. Yeah.
I han agafat i han generat, aprofitant-se de la situació, un increment de preu bestial. La culpa la tenen les bencineres? No. Les bencines és un negoci... Vendre benzina és un negoci de volum, és a dir, les interessa vendre quan més millor.
Yeah.
No és un negoci de marge. Perquè si el marge és alt, és perquè el preu és elevat. I si el preu és elevat, molta menys gent va posar benzina o gasoli.
Yeah.
Llavors, estan passant canutes, l'immensa majoria de les bencineres. I molt alarmades per aquest nivell de preu. Llavors, torna a ser el que parlàvem del Biden. No tenen cap mirament. Després diuen que tenen responsabilitat social corporativa, que elles no miren per si mateixes, sinó miren les grans empreses pel poble. No és veritat. Se'n aprofiten bàrbarament de la situació. Aquí el govern hauria de tenir un parell de nassos i fer una cosa que a mi em sembla absolutament de sentit comú. El benefici que estan tenint les elèctriques, les petroleres i les gasístiques és per fer-lo bé? És una millora de la gestió? És una millora de la seva productivitat? Entren en nous mercats? No. Simplement és que una guerra els beneficia moltíssim i s'han aprofitat d'ello.
Yeah.
I en lloc d'agafar i dir, mira, fem una cosa... moderem el benefici i ajudem a la població. Que va, no ens interessa gens això. El que li passi a la resta, per part dels directius i les grans empreses, a la resta de la població, és que no té cap interès. Són ells, ells i ells. Ja en diràs tu, una persona que pugui tenir un patrimoni de 20, 22 milions d'euros, que tingui de 25, què li canviarà la vida? Doncs sí, l'avarícia és il·limitada.
Dios. Doncs quin panorama? Escolta'm, què creus que trigarem molt a sortir de tot això? Perquè la porta de sortida no es veu, no?
A veure, mira, tu pots sortir relativament ràpid, que en el fons és el que estan intentant fent el següent. Dir-li, mira, Ucraïna ha tingut mala sort. Perds una part del territori, te'l menges, i en algun moment, igual d'aquí a 30 anys, et donarem l'entrada en la Unió Europea.
Bueno, ja has vist que ho han aprovat, no? Que,
sí, sí, amb unes condicions difícils,
difícils d'incomplir en aquestes circumstàncies.
Exacte, val.
Sí, això ho tinc claríssim.
Això i després, Toni, el més fort, i amb Rússia, com si no passés res. Això a mi em sona a l'Europa de Chamberlain.
Bueno, ja veurem, a veure què passa. No?
Clar, no, aquí hi ha un tema que està molt clar, eh? Per Estats Units ha passat moltes coses.
Déu.
I sap Estats Units que això avui és Rússia i passat demà pot ser la Xina. I sobretot vol enviar-li un missatge clar a tothom del que el que fa la paga.
El que ve és que és diferent, eh? El cas de la Xina i el paper comercial de la Xina, que segurament també ha modelat molt la seva postura en tot aquest conflicte entre Rússia, perquè són molts els diners que estan en joc pels xinesos. Són molts.
Sí, sí, però... mira, quan tu tens una persona que ja és president fins a que es mori,
yeah,
moltes vegades tens la tentació de que has de fer quelcom per passar la història.
Yeah.
I quelcom per passar la història és armar-la, és a dir, fer-la grossa.
Gonzalo, que passis una bona revetlla.
Igualment, Toni.
Què? Què faràs?
Esperant la meva dona que vingui del cas dels seus pares, sí, marxar a Salou i amb paciència...
Has d'agafar el cotxe?
Sí, agafar el cotxe i el que calgui. A la meva dona...
Per tot el trivial o alguna
cosa. Sí, la meva dona li fa il·lusió sortir avui cap a Salou, doncs sortirem avui.
Et trucaré després, a veure per on vas.
I tant, i tant.
Cuida't molt, Gonzalo.
Igualment, Toni.
Bona revetlla. Senyores i senyors, fem una pausa. Nosaltres ara, després de les notícies, començarem a viure la revetlla aquí. El Tot anirà bé. Tornem de seguida. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.